Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu de Ràdio Vilafranca.
Una de les seccions que estrenem, perquè just arrenquem aquesta setmana i que ens fa molta il·lusió compartir amb tots vosaltres, l'hem titulat, l'hem batejat, La salut és cosa teva, i anirà a càrrec de la farmacèutica, nutricionista i especialitzada en PNIE, Maria Cerdan. Maria, molt bon dia, benvinguda a bord.
Hola, bon dia, què tal, Sílvia?
Contenta de tenir-te aquí a la ràdio al llarg d'aquest estiu. A partir d'aquesta setmana tindrem cita setmanal amb la Maria Cerdan. Maria, com que avui és el primer dia, ens agrada una mica explicar qui sou, tot l'equip que ens acompanyareu, que heu pujat a bord. I, esclar, si dic farmacèutica, si dic nutricionista, la gran majoria dels oients saben a què ens estem referint. Però especialista en PNIE, potser no tant, tot i que hi ha un gran divulgador, un gran PNIE en aquest país, com és el Xevi Verdaguer, que ha fet molt per la professió. Però explica'ns aquesta especialitat, en què consisteix, com has arribat tu personalment aquí, després de formar-te en farmàcia, en nutrició?
Bueno, pues la PNIE és la psiconeuroimmunoendocrinologia, que a vegades costa una mica, no?, de pronunciar.
Tela la parauleta, eh?
Tela. I el que fa és una mica unir diferents conceptes relacionats amb la salut i veure la salut des d'una perspectiva global, no? El que abans, o el que es diu com a holisme, no?, que és el tot és més que la suma de les parts, doncs veure a la persona, veure el pacient com un conjunt de situacions dintre del seu context i poder fer un abordatge molt més complet que si mirem què està passant de forma puntual en algun dels seus sistemes. Llavors, la PNIE ens apropa a aquesta forma de veure la salut i ens dona molta informació. Aquesta visió realment és una visió molt global i ens dona moltíssima informació del pacient i ens ajuda a resoldre una mica la situació per la que està passant.
Per tant, sumes moltes més eines al bagatge que ja tens com a farmacèutica, com a nutricionista.
Correcte, sí. Bueno, a més, jo vaig entrar en contacte amb la PNIE fa molts anys, fa més de 7 anys. Vaig començar a estudiar nutrició ortomolecular i després vaig formar-me en diferents escoles amb nutrició amb aquesta visió, no? I al final vaig acabar fent aquest màster en l'Institut del Xevi Verdaguer perquè vaig pensar que seria com tancar, no?, aquesta part de formació, tot i que és veritat que mai, això no s'acabarà mai, perquè cada cop hi ha més estudis, hi ha més recolzament a nivell científic i hi ha congressos inclús, jo crec que és algo que fa temps que està, però que es quedarà i continuarà segurament durant molts, molts anys.
Després d'aquests anys de pràctica, de visita, d'aplicar la PNIE, satisfeta d'aquest camí que vas emprendre?
Doncs sí, molt satisfeta, perquè amb dos graus universitaris sí que és veritat que tens una visió molt important sobre la salut i sobre les resolucions de molts temes de salut, però hi ha coses que queden cuixes a la universitat i, em sap greu dir-ho, però és que és així. Llavors, tot això m'ha donat, ha sigut com un reseteo a nivell mental, no?, un centrifugat, que dic jo, i dona una perspectiva totalment diferent, i el més important és que després, quan ho apliques a la consulta, doncs veus els resultats. I això no té preu com a terapeuta i com a professional sanitari.
Maria, on podem trobar més informació sobre la PNIE, sobre tu, la teva consulta i on visites?
Doncs jo visito a Vilafranca, però també visito a altres puestos perquè faig visita online i llavors podeu trobar més informació sobre mi a la meva pàgina web, és mariacerdan.me. I això, o sigui, tant a nivell presencial com a nivell online, faig visites durant tota la setmana.
Aquesta secció que avui estrenem, l'ha titulat la Maria, La salut és cosa teva. Sembla que tiris la pilota a la teulada dels oients.
Pues sí, home, és que al final Penso que els pacients, no? Perquè jo també em considero pacient, perquè també vaig arribar aquí com a pacient, no? Fins a aquest punt, penso que tenim la nostra responsabilitat. Al final, trobar-nos bé i tenir una bona salut és una corresponsabilitat amb el professional amb el que dipositem la nostra confiança. I, clar, la salut és cosa teva, perquè és que al final nosaltres prenem les decisions, nosaltres decidim què mengem, nosaltres decidim si dormim o no dormim, nosaltres decidim moltes coses. I és veritat que hi ha moltes d'altres que no podem decidir, però bueno, tenim eines importants i les hem d'aprendre a fer servir i utilitzar-les i responsabilitzar-nos de la nostra salut, perquè al final bueno, és cosa nostra, és cosa nostra.
Maria Cerdán, suposo que sovint quan arribem a la consulta, quan arribem davant d'un professional com tu, sempre hi ha un problema, oi? Ens en recordem quan hi ha un problema, quan alguna cosa no funciona.
Sí, sí, així és. Llavors ja quan els pacients arriben, ja arriben una mica apurats. Llavors és més complicat, no?, de tirar enrere. Però tot i així, bueno, amb paciència, sobretot amb paciència i amb determinació i amb motivació, es poden fer coses molt xules a nivell de salut. Des d'aquí també pues, vull llançar un missatge, i és no esperar, està fatal i està molt malament, i treballar també des de la prevenció, no? Com a farmacèutica i nutricionista, doncs és una vessant que m'encanta, no? Fer una mica de divulgació i tenir en compte que la prevenció és el primer pas cap a la salut. Llavors, pues, bueno, no esperar estar tan malament, però tot i així, quan estem malament, pues, sempre, sempre, sempre hi ha una porta que es pot obrir, sempre.
A la salut és cosa teva, ens estrenem parlant de dejuni intermitent, que és una pràctica, Maria, que està molt i molt de moda i segur que trencaràs alguns tòpics i mites que hi ha al voltant d'aquesta pràctica.
Doncs sí, últimament, pues, com que bueno, últimament ja fa uns mesos, no? O inclús potser un any o així, que s'ha posat molt de moda, no? En xarxes i de més. Però bueno, el dejuni intermitent és algo que es porta fent des de fa molts anys en moltes altres societats, no? Nosaltres potser no estem tan acostumats en aquesta societat d'estar menjant contínuament, de pensar que si no mengem pues, ens passarà alguna cosa dolenta. I bueno, i avui parlarem una miqueta d'alguns punts que jo considero que són importants i que tinc molt en compte a la consulta, perquè també acompanyo persones que volen iniciar-se amb aquest tema, i que bueno, que també per normalitzar una mica també el tema del dejuni intermitent i que no es vegi com algo extraordinari, quan en realitat és algo més normal de lo que pot semblar a primera vista.
Ara l'anirem descobrint mica a mica. Comencem explicant en què consisteix, que és això del dejuni intermitent, que sentim a parlar tant des de fa mesos, fa un any, a les xarxes.
Doncs el dejuni intermitent no és més que un descans a les hores d'ingesta. O sigui, es pot simplificar com això. És a dir, doncs, fem un dejuni de X hores. Clar, evidentment no poden ser 2 o 3 hores, sinó han de ser més de 5, 6, 8. Ara del que es parla més és de més de 12 hores, és el més habitual. I no és més que això, que un descans de les hores d'ingesta.
Totalment a les antípodes d'allò de 5 àpats al dia o del poc i sovint.
Totalment, totalment, totalment. Aquí, clar, hi ha moltes corrents diferents. A mi m'agrada molt, per la meva formació, sobretot en els últims anys, doncs tenir una mica en compte l'evolució, no? El que és l'evolució de l'humà, no? Llavors, bueno, pensar que necessitem menjar 5-6 cops al dia, doncs, no sé, ens ho podríem qüestionar, perquè bueno, hi ha altres cultures que no ho fan i no els hi passa res. Llavors, doncs, sí, està una mica a les antípodes d'això, no?
Parlaves de com a mínim 12 hores, però de dejunis intermitents segur que n'hi ha de diferents nivells i una mica per tots els públics o per iniciar-se i anar pujant, no?
A veure, a partir de 12 hores, que seria el 12-12, seria com el més fàcil de fer, no? I a partir d'aquí doncs, podem ampliar fins a on nosaltres doncs, ens sentim còmodes i, bueno, i clar, més enllà de 24 hores doncs, potser sí que hauríem d'estar ben acompanyats, no? Llavors estan el dejuni de 12-12, després tenim el de 14-10, 16-8 i 18-6, aquests serien els dejunis més habituals. A partir d'aquí, doncs, bueno, el que hem comentat, no? Es poden fer dejunis d'un dia, de dos dies, acompanyats doncs, inclús de 3 i 4 dies. Hi ha persones que també els poden fer, però això amb alguns matisos. No? Diguem que per les persones del dia a dia, no? Pues un dejuni de 12, 14, 16 o 18 hores, doncs seria un dejuni pues, relativament fàcil de fer.
No us escandalitzeu, perquè si ho mirem fredament, 12 hores és el que sol haver-hi entre el sopar i l'esmorzar, no? Si sopes a una hora raonable i no esmorzes molt d'hora.
Sí, així és. I moltes persones, quan els hi proposo, no? Perquè hi ha condicions cròniques que es poden afavorir molt, amb el dejuni intermitent els hi proposo, pues, vinga, va, deixem de menjar durant 12 hores, és com, socorro, com faré això, no?
I, passaré gana.
Clar, passaré gana. Llavors veiem que no, o sigui, com tu dius, pots deixar de menjar a les 8 o a les 9 de la nit i ampliar aquestes hores de no ingesta fins a les 8 o les 9 o les 10 del matí, d'una forma bastant tranquil·la, sense passar gana i bé, no? Llavors, aprofitar les hores de la nit pues és una bona idea. És una bona idea.
I amb quina freqüència es podria fer dejuni intermitent? Vull dir, és una cosa a incorporar setmanalment, mensualment?
Doncs això, a mi, a veure, si hi ha un objectiu, pues un objectiu que pot ser pues, la regulació de la composició corporal o pot ser una malaltia digestiva, pues depèn, no? Depèn del cas. Si hi ha un objectiu, doncs llavors sí que s'hauria de fer millor de forma més continuada. I si no, jo sempre dic que ens escoltem una mica. No, perquè ens hem d'escoltar. No és el que jo digui o el que digui l'influencer de torn, sinó és escoltar-nos una mica i dir, bueno, jo em sento còmode fent això, cada dia m'estaria bé? Doncs sí, bueno, doncs ja està, no hem de posar un límit, no? Llavors, clar, si fas un dejuni, per exemple, de 18 hores, doncs potser sí que pots plantejar-te, bueno, doncs mira, el faig al cap de setmana o faig dos o tres dies a la setmana i d'aquesta forma, doncs, també li dono una senyal que es diu dormesis al meu cos, és a dir, no el deixo tan tranquil sempre sabent que tindrà sempre per menjar, sinó també li dono aquesta senyal que el que fa és reforçar el nostre organisme.
Per què hauríem de fer dejuni intermitent? Quins beneficis ens aporta?
Bueno, això és molt interessant, Sílvia, perquè bueno, m'he fet un llistat de coses i segurament que hi ha moltes més i si busquem papers pues sortiran més i... Però bueno, primer de tot, per el que hem comentat, no? un descans digestiu que no està malament, no? Després del pobre tub digestiu, jo que estic especialitzada en temes digestius, doncs pateix molt i pateix molt per la quantitat d'aliment que prenem i amb la freqüència i, bueno, i també el tipus d'aliment. Doncs per descans digestiu això seria el primer, no? Després, quan deixem de menjar, a partir de les 3-4 hores s'activa el complex migratori motor i això el que fa és que a l'intestí hi hagi un moviment que arrossega pues, restes de toxicitat, restes de la digestió, pues, paràsits, neteja una mica el que és la mucosa intestinal. I això és molt interessant perquè si fem un dejuni intermitent de 14-16 hores notarem que anem millor al lavabo i és per això. És per aquest complex migratori motor. Després, aprenem també a no tenir tanta dependència de l'aliment, no? O sigui, no trenquem una mica, no?, aquesta creença de que si no mengem pues, ens pot passar alguna cosa, no? Pues, també està bé tenir aquesta no dependència de l'alimentació.
És que sembla mentida, però ens condiciona molt l'aliment, vegades que s'ha de menjar al dia.
Molt. I a nivell mental, clar, el fet de dir, ostres, no em donarà temps de dinar, no hi seré a temps de... És com un estrès, no? I això pues, pot canviar molt a nivell mental i això pues, et dona llibertat, no? Perquè al final també et dona llibertat.
Seguim amb la llista.
Vale, seguim amb la llista. Després, la millora de resistència a la insulina, això seria més relacionat amb temes metabòlics, és a dir, amb persones que tenen aquesta tendència a a ser diabètiques o per motius familiars o per el que sigui, doncs això millora aquesta resistència a la insulina. Hi ha una flexibilitat metabòlica, és a dir, el nostre cos aprèn a que també pot agafar energia no només dels hidrats i de la glucosa, sinó que també doncs, pot obrir altres rutes d'obtenció d'energia, com per exemple la beta-oxidació dels greixos, que és molt interessant. Després doncs, millora la inflamació perquè al final deixa que el sistema immunitari, com que tots els nostres sistemes de detoxificació no estan tan ocupats en fer metabolisme, doncs també doncs, s'aprofita per detoxificar, millorar inflamacions, millora el sistema immunitari moltíssim. I bueno, bàsicament seria això, perquè aquí hi ha un tema molt important, que és el tema de l'autofàgia, no? Que això és, és un sistema que utilitzen les nostres cèl·lules per netejar, per detoxificar quan no hi ha metabolisme, és a dir, quan no estan digerint, per dir d'una forma molt senzilla, aliment, vale? Llavors, doncs, això pues, provoca que també sigui com una mena de prevenció de processos que poden ser pues, negatius no? a nivell d'inflamació, sistema immunitari i demés pel nostre cos.
Quan ens deies que en funció de com et trobis i de les teves característiques pots optar per un tipus de dejuni o un altre, ja obries la porta a dir que sí que pot fer tothom, però depèn, no?
Clar, sempre, a veure, sempre hem de mirar el context de cada persona, o sigui, cada persona és única i amb això també es basa la PNIE, no? De que cada persona té la seva història i el seu procés. Llavors, a més, també hi ha condicions, com per exemple pot ser un embaràs, no? Pues en un embaràs no cal tampoc portar al límit, no? El cos, i potser un dejuni de 12 hores es podria fer, però més enllà, pues millor que durant l'embaràs no es faci. O, per exemple, diabètics que tenen pics de glucosa o hipoglucèmies de forma molt recurrent, doncs això s'hauria de regular. Es pot fer, o sigui, no hi ha problema perquè jo tinc pacients que ho fan, però s'ha de controlar. Pues, per exemple, en persones que tenen trastorns de conducta alimentària, precisament per el que dèiem abans. O sigui, si ja tenim un trastorn a nivell més psicològic de relació amb el menjar, doncs no volem agreujar-lo. És a dir, ja tractem primer això i després pues, ja mirarem a veure si el dejuni és una bona opció. I després, pues, persones que tenen un metabolisme pues, condicionat per un hipotiroidisme, per exemple, doncs bueno, pues, també s'ha de mirar i s'ha de veure sobretot que les franges que són d'ingesta n'hi hagi suficient densitat nutricional, perquè això és una altra cosa, o sigui, no podem fer un dejuni i després no menjar res o menjar d'una forma molt hipocalòrica, perquè al final el que necessitem són els nutrients, o sigui, dejuni no és sinònim de desnutrició ni molt menys, és simplement descans.
Si fem dejuni, no mengem, no ingerim sòlid, però podem beure, no? Què podem beure?
Correcte, durant les hores de dejuni podem beure aigua, evidentment, i potser seria la millor opció, aigua mineral.
I aquells que els costa molt l'aigua?
I aquell que els costa molt l'aigua, doncs, és una de les coses bones del dejuni, i és aprendre un altre cop a escoltar les senyals de la gana i de la set, que les hem perdut precisament per estar contínuament amb aliment, no? Llavors, doncs potser tenen una sorpresa i recuperen les ganes d'aigua. Doncs aigua aromatitzada amb una mica de llimona, cafè sol, sense sucres ni cap endulcorant, perquè qualsevol endulcorant pot trencar aquest dejuni. Brous vegetals ben filtrats, sucs verds sense fruita, per exemple, o infusions també sense sucres ni res que li donin un toc dolç.
No has dit begudes vegetals.
Begudes vegetals no, perquè tenen sucres i llavors trenquem el dejuni.
Encara que diguin zero azúcar añadido?
Sí, és que encara, això és un tema bastant interessant, Sílvia. Encara que posi zero azúcar añadido, sempre hi ha una part d'hidrat de carboni que posa sucres tals, que és el sucre del cereal o el sucre pues, del fruit sec, si és una ametlla, per exemple, sempre hi ha un sucre natural. O sigui, que posi sense sucres afegits no vol dir que no tingui sucre.
Com deies, és una pràctica que s'ha posat molt de moda, molt recomanada per influencers, molt present a les xarxes, Però això s'ha de fer ben fet, per tant, acompanyats per un professional que supervisi aquest procés.
Home, com a mínim, si volem anar més enllà de les 12 a 14 hores, un primer contacte amb una persona que faci com una analítica, potser, per veure on estàs, no? Per veure que tot està bé, que no hi ha cap problema de salut, doncs estaria bé pues, poder fer una consulta, perquè al final a les xarxes són xarxes i no són consultes personalitzades. I bueno, i el que et va bé a tu doncs potser a mi no em va bé. Llavors, jo sempre dic que qualsevol procés que volem, o sigui, que implica un canvi a la nostra salut o que pot implicar un canvi a la nostra salut, l'hauríem de fer acompanyats.
I a títol de cloenda, Maria, quines recomanacions o quines idees bàsiques voldries deixar?
Bueno, pues mira, idees bàsiques, que moltes vegades això del dejuni intermitent, malgrat que pugui semblar una moda, podria ser inclús un estil de vida. És a dir, doncs el podríem integrar dintre de la nostra rutina de cura del nostre cos. Hem d'aprendre a escoltar el nostre cos també, o sigui, moltes vegades mengem sense gana i això pues, no té cap sentit, si ho pensem fredament no té cap sentit. Hem d'escoltar les senyals de la gana i de la set, com dèiem abans. Malgrat que sembli una moda, realment és algo que ja es porta fent des de molts anys en moltes cultures, més orientals potser, però és algo que es fa i que no té cap problema a nivell de cap impacte negatiu sobre la salut. I, bueno, i sobretot tenir en compte això, no? Que al final és un descans del cos i quan li donem aquest descans, igual que quan dormim, doncs el cos aprofita per fer coses interessants per regenerar, per baixar inflamacions i al final doncs, bueno, és algo que ens pot portar doncs, una mica més de salut, no?
Seguirem parlant de salut i incidint en que la salut és cosa teva setmana a setmana amb la Maria Cerdán. Moltes gràcies i benvinguda.
Gràcies, Sílvia. Gràcies a vosaltres.